Diàlegs, amb Elsa Cano i Adrià Giró.
Bona nit i benvinguts al cinquè programa de Diàlegs. Avui tenim ganes de fer alguna cosa diferent amb l'Adrià. Volem allunyar-nos de les ciències polítiques, de la democràcia o de comentar qui o què tenim com a govern. Avui tenim ganes de posar-nos una mica entre l'espasa i la paret i col·locar sobre la taula un tema que incomoda bastant, que molta gent té la seva pròpia posició i que en molts casos és difícil canviar-la. Avui volem parlar de l'eutanàsia. L'eutanàsia és un concepte que ha generat grans debats en diferents camps, tant socials, polítics, mèdics, i és que tots ens pot tocar de prop. Però l'eutanàsia no només és un dilema referit a l'autonomia o a la llibertat individual, sinó que també implica la família i, a grans trets, a la societat en general. El fet que un malalt terminal o amb greus dolors pugui tenir el dret a posar fi a la seva vida de manera voluntària gràcies a l'ajuda d'un metge o d'una tercera persona ha posat l'accent a temes que la filosofia porta temps tractant. Així doncs, l'Adrià ens en farà 5 cèntims més endavant. I pel que fa a la meva part, intentaré fer-vos un quadre sobre on ens trobem a nivell institucional amb aquest tema, què es diu de l'eutanàsia en els nostres mitjans, quin és el posicionament de l'Església o de la religió, entre altres aspectes. Comencem, doncs. Ja sabeu que sempre m'agrada començar amb la definició del que estem parlant. Així doncs, què diu el DIEC sobre el concepte de l'eutanàsia?
Eutanàsia, mort sense sofriment. N'hi ha de dos tipus. L'eutanàsia activa, mort sense sofriment provocada a una persona que té una malaltia en fase terminal o es troba en un estat d'inconsciència irrecuperable. L'eutanàsia passiva, mort sense sofriment que s'esdevé quan no s'apliquen o es deixen d'aplicar els mitjans per prolongar la vida d'una persona en la fase terminal d'una malaltia o en un estat d'inconsciència irrecuperable.
L'eutanàsia està legalitzada a Bèlgica, Holanda, Luxemburg i Canadà. També a Suïssa i a 5 estats d'Amèrica del Nord. Però en cada país tenen unes regulacions diferents. A continuació, farem un breu repàs de les lleis que permeten el suïcidi assistit per un metge. I és que un dels temes que sempre sorgeix quan es parla de l'eutanàsia és si la persona ha de disposar d'un diagnòstic mèdic concret per poder sol·licitar-la. Anem a veure què fan a aquests països que hem nombrat anteriorment. A Bèlgica.
Pel que fa al diagnòstic mèdic, és només a Bèlgica, pel cas dels nens, que s'exigeix que el pacient sigui terminal. Va ser l'any 2002 que es va aprovar la despenalització de l'eutanàsia i, de retruc, el suïcidi assistit. Des de 2014 també es permet en menors.
A Suïssa.
Es permet l'auxili al suïcidi si es demostra que no hi ha motivacions egoistes. Hi ha 4 organitzacions que la practiquen. El metge només pot receptar el fàrmac. Finalment, el suïcidi assistit per un metge no necessita un diagnòstic mèdic.
A Holanda.
Des de 2002 es pot ajudar a morir malalts terminals majors d'edat que tinguin intactes les seves capacitats mentals.
A Estats Units.
A Estats Units, el sol·licitant ha d'estar en una situació clínica terminal amb una esperança de vida inferior a 6 mesos en 4 dels 5 estats d'Amèrica del Nord.
I nosaltres, com estem en el nostre país? Què significa que l'eutanàsia no estigui regulada? A l'estat espanyol, l'eutanàsia activa és il·legal, però els malalts poden decidir rebutjar el tractament que els allarga la vida si consideren que la seva qualitat de vida no és suficient. Si ens centrem en l'article 143 del Codi Penal, podrem donar més detalls sobre la situació actual. Quins són els límits actuals a l'eutanàsia i al suïcidi assistit?
Les dues pràctiques estan penades en l'article 143 del Codi Penal. És la frontera legal. Les legislacions autonòmiques no ho poden canviar i, per tant, les eines més efectives són formar els professionals per a la correcta aplicació de cures pal·liatives i evitar el patiment.
Quina capacitat té el pacient de negar-se a rebre un tractament?
Des del 2002, amb la Llei d'Autonomia del Pacient, els pacients poden decidir lliurement entre les diferents opcions clíniques i negar-se a rebre un tractament. També es pot fer un document de voluntats anticipades per deixar per escrit les preferències de cadascú. A Catalunya tenim 66.000 registrats.
Què es pot fer si hi ha un conflicte?
Hi ha comitès de bioètica a tots els hospitals grans que poden fer dictàmens a petició d'un particular, tot i que les seves recomanacions no són vinculants.
En aquestes informacions extretes del diari Ara, veiem que no hi ha gaire voluntat política a Espanya per canviar aquesta situació. A principis d'aquest any, a nivell català, es va portar al Congrés la despenalització de l'eutanàsia. Escoltem ara a Marta Ribas de Catalunya Sí que es pot, que assegura que a la nostra comunitat autònoma no a tots els hospitals es compleixen les lleis pel que fa a l'eutanàsia.
Ens cal canviar les lleis, sí, però també ens cal fer complir les lleis, sí. I a Catalunya algunes no s'estan complint. No s'estan complint perquè no hi ha equitat territorial en el respecte a les voluntats. perquè depèn de quin centre sanitari vagis a parar, se't respectaran o no se't respectaran. I això s'ha de marcar des de dalt amb voluntats polítiques del govern. I això no és element pressupostari, és element de voluntats polítiques de compliment de la llei.
Arribats a aquest punt, us volia mostrar les declaracions que va fer el periodista Iñaki Gabilondo arrel del cas d'Andrea Lago, l'any 2015. Andrea Lago era una nena que tenia una malaltia neurodegenerativa incurable i el fet que fos incapaç de parlar i de moure's per ella mateixa des de feia anys que l'estaven alimentant de manera artificial. Els pares havien demanat al govern que la deixessin morir en pau, desactivant els aparells que la mantenien en vida. Finalment es va poder resoldre el cas i l'Andrea va marxar amb una mort digna, tal com demanaven els seus pares. Anem a escoltar què en diu el periodista Iñaki Gabilondo.
Solo pueden abordarse estas cosas con los ojos abiertos y con la racionalidad, dotando a la medicina de todas las normas perfectamente reguladas, con todos los detalles, de todas las cautelas que se quieran prevenir, con los protocolos especialmente bien amarrados, pero en las que desde luego tienen que desaparecer porque nada pintan, sino que lo perturban, todas esas, como digo, grandilocuencias y esas sombras de todos los prejuicios.
Podríem aventurar que algunes de les posicions extremes de les que parla Gabilondo és la de l'Església Catòlica. I és que en el cas de la religió occidental, és a dir, la cristiana, es considera que l'ésser humà ocupa un lloc central en la creació, que és dependència de Déu i que, per tant, no és possible treure't la vida perquè en realitat no és teva. Anem a escoltar una de les opinions de l'Església sobre l'abandonament de la vida voluntària. El text ha estat trobat a catolicidad.com.
Compartir la intención suicida de otro y ayudarle a realizarla mediante el llamado suicidio asistido significa hacerse colaborador y algunas veces autor en primera persona de una injusticia que nunca tiene justificación, ni siquiera cuando es solicitada. No es lícito, escribe con sorprendente actualidad San Agustín, matar a otro aunque éste lo pida y lo quiera y no pueda ya vivir, para librar con un golpe el alma de aquellos dolores que luchaba con las ligaduras del cuerpo y quería desasirse. La eutanasia, aunque no esté motivada por el rechazo egoísta de hacerse cargo de la existencia del que sufre, debe considerarse como una falsa piedad, más aún como una preocupante perversión de la misma.
Deixant enrere els temes més d'opinions de diferents grups de la nostra societat sobre l'eutanàsia, us volia destacar el cas holandès sobre l'eutanàsia. És ben conegut que aquest país és capdavanter d'Europa en aquest aspecte de la sanitat, i és que fa més de 14 anys que es va aprovar l'eutanàsia i el suïcidi assistit. No obstant això, Holanda vol fer un pas endavant. Des de final de l'any passat, estan debatent per ampliar la llei de l'eutanàsia per permetre el dret a sol·licitar-la sense motiu mèdic aparent. Cal destacar que quan es va començar a posar sobre la taula aquesta proposta, just es va treure la vida Franz Josef van der Heijden i la seva esposa Joni. Es tracta d'un polític que va ser diputat holandès durant l'any 1982 i el 1998. La seva esposa tenia una malaltia incurable i quan ella va decidir acollir-se a l'eutanàsia, ell la va seguir. Si va causar tanta commoció aquest cas a Holanda és perquè van der Heijden era un exdiputat demòcrata cristià, catòlic, devot. El polític va deixar una carta escrita explicant la seva decisió dient:
"El debate sobre la posibilidad de elegir el final de la vida ha estado muy dominado por las minorías religiosas que se benefician de la debilidad política del país".
Holanda va ser un dels primers països en el món en legalitzar l'eutanàsia. Ho va fer, com hem dit abans, l'any 2002, i durant tots aquests anys s'ha pogut reafirmar que no hi ha hagut cap cas on hi hagi hagut suposats abusos de la llei. Tanmateix, ha augmentat el nombre de persones que demanen l'eutanàsia. De fet, el 2015 la van sol·licitar 5.516 persones, que representen el 3,9% de les morts anuals. Doncs ara, com hem explicat, estan replantejant-se què supondria acceptar que una persona pugui sol·licitar la mort per cansanci, per dir-ho d'alguna manera, o per qualsevol motiu que no és mèdic. Estem parlant d'un principi d'autonomia de l'individu molt gran, que personalment crec que no totes les societats podrien arribar a acceptar. Volia acabar la meva part amb un fragment d'una pel·lícula que molt segur que coneixeu. Estic parlant de Mar Adentro. És la història real del gallec Ramon Sampedro, un escriptor i exmariner que queda tetraplègic després d'un accident. Es passa sobre un llit 30 anys i decideix morir. Us deixo un petit fragment on sentim a Sampedro, interpretat per Javier Bardem, que parla amb una periodista que li pregunta per què vol morir.
Quiero morir porque la vida para mí en este estado La vida así no es digna. Entonces, bueno, y yo entiendo que otros tetrapléjicos puedan sentirse ofendidos cuando yo digo que la vida así no es digna. Pero es que yo no juzgo a nadie, ¿no? ¿Y quién soy yo para juzgar a los que quieren vivir? Por eso pido que no se me juzgue ni a mí ni a la persona que me preste la ayuda necesaria para morir.
¿Y tú crees que alguien te va a ayudar?
Bueno, eso dependerá de los que manejan el cotarro, ¿no? Dependerá de que ellos venzan su miedo. Que no, hombre, que no. Que no es para tanto, ¿no? Si la muerte siempre ha estado ahí y siempre estará. Si al final nos toca a todos, ¿no? A todos. Si forma parte de nosotros. Entonces, ¿por qué se escandalizan? Porque yo digo que me quiero morir. ¿No? Como si fuera algo contagioso.
Doncs bé, un cop escoltat aquest fragment, comença la part filosòfica del programa. M'agradaria començar dient-vos que una de les principals qüestions que planteja l'eutanàsia és arribar a una definició universal acceptada. I és que un dels grans punts de discòrdia en el debat de l'eutanàsia és la part referida a l'autonomia de l'afectat. Una de les definicions més comunament acceptada és la que proposa Ana María Marcos de Elcano, en el seu estudi filosòfico-jurídic sobre l'eutanàsia, on diu:
l'eutanàsia és la deliberada producció de la muerte de una persona sobre la base de que en su situación se considera mejor morir que continuar viviendo.
Però l'eutanàsia no només es pot abordar des d'un punt de vista mèdic, sinó que l'eutanàsia al·ludeix a la imatge de l'ésser humà, a la comprensió de la malaltia i de la mort, al concepte de la medicina i la terapèutica. Es refereix a la llibertat i la dignitat, a la naturalesa, a la societat i a la cultura. Per tant, com podeu observar, l'eutanàsia és un concepte molt ampli que afecta a drets humans, com el dret a la vida i a la integritat física i moral, el dret a la llibertat d'ideologia i de religió, etc. Seguidament, intentaré reflexionar una mica a partir dels comentaris que els següents filòsofs que anomenaré han fet sobre l'eutanàsia, per entrar una mica més en la qüestió i intentar, doncs, dilucidar una mica el que seria, doncs, aquesta problemàtica. En primer lloc, una de les qüestions mai resoltes, però mai, sobre l'eutanàsia és la de l'autonomia i la capacitat de decisió del pacient. Per una banda, tenim els partidaris de l'eutanàsia que defensen els seus arguments basant-se en el dret a la llibertat de l'ésser humà, mentre que els que estan en contra dubten sobre aquesta i consideren que hi hauria d'haver alguns límits en aquesta capacitat. I també cal dir que els pensadors contemporanis també discrepaven en el que es referia a la llibertat de l'ésser humà i els seus límits. Alguns filòsofs asseguren que la voluntat és allò més important. De fet, sense anar massa lluny, Nietzsche creia que l'única norma és la voluntat, o Wittgenstein, que deia que la pròpia voluntat és l'únic centre del món i de l'ètica.
Però els filòsofs que més han reflexionat sobre la llibertat són uns altres, no?
Exacte, Elsa. Per això us porto el que deia John Stuart Mill sobre la llibertat de l'home. També us podria parlar en altres circumstàncies de John Locke, però crec que John Stuart Mill ho il·lustra més clarament gràcies a la següent consideració que fa en les seves obres. Tot adult hauria de ser lliure per viure com vulgui, sempre que amb això no danya ningú. Com que Mill tracta el tema de la llibertat explícitament, és el que ens va millor de cara a la resolució de la problemàtica. Mill considera que l'individu és sobirà d'ell mateix i, per tant, és independentment moral respecte a la societat. D'aquí se'n desprèn la idea de que ningú ha de dir a un ésser humà adult, amb el 100% de les seves facultats, com ha d'actuar. De fet, Mill no creu que l'autoritat tingui legitimitat per intervenir, ni tan sols en els casos, per dir-ho d'alguna manera, d'autodestrucció personal.
Ostres, però a mi no deia alguna cosa semblant com la meva llibertat s'acaba quan comença la teva.
Sí, sí, exacte. Però, de fet, el pensador defensava que la llibertat d'un individu acaba on comença la dels altres. Per tant, si la voluntat del pacient afecta negativament a les persones del seu voltant, llavors aquest podrien aplicar-li la coacció per evitar-ho. En resum, l'autonomia per mi l'exigeix el reconeixement de la lliure decisió individual sobre els propis interessos, sempre que no afecti els interessos d'un tercer. És a dir, sempre que no afecti les teves accions a un tercer, no ha d'intervenir l'Estat en cap moment. Cada un és lliure d'equivocar-se com vulgui, de fer el que vulgui amb la seva vida, mentre no hagi de fer mal a un altre de forma implícita. Un altre dels aspectes relacionats amb l'eutanàsia és la dignitat humana. En aquest cas, els defensors de la pràctica acostumen a recolzar l'argument de que el que importa a l'home és la qualitat de vida i que per mantenir aquesta qualitat de vida, un ha de ser capaç de fer el que faci falta, inclús optar per l'eutanàsia.
Però, Adrià, com es defineix qualitat de vida? Perquè per una persona pot ser una cosa i per una altra una idea completament diferent.
Doncs sí, aquí és on rau una mica la problemàtica, no? És a dir, el centre de la qüestió. En aquest cas us volia portar les paraules d'Immanuel Kant, paraules que es troben en la seva obra Fundamentación de la Metafísica de las Costumbres.
En el reino de los fines todo tiene un precio o una dignidad. Aquello que tiene un precio puede ser sustituido por algo equivalente. En cambio, lo que se halla por encima de todo precio y, por tanto, no admite nada equivalente, eso tiene una dignidad.
Aquesta definició que acabeu d'escoltar també introdueix la idea del valor de la vida humana i tot el debat que això comporta. En tot cas, amb aquestes paraules, les doctrines sobre la dignitat i la qualitat de vida exposades pels sectors però eutanàsia es veuen confrontades amb les doctrines del valor de la vida dels sectors contraris, que defensen la sacralitat de la vida com si fos quelcom intocable.
Ja, Adrià, però quan dius sacralitat, vols dir el terme sagrat de les religions?
No ben bé, és a dir, consideren que la vida humana és sagrada, no en un sentit estrictament religiós de la paraula, tot i que a vegades sí que ho és, sinó pel seu caràcter intrínsecament valuós i per això defensen la no violació d'aquest valor. És a dir, el toc religiós, tot i que en certes ocasions puc arribar a acceptar que algunes persones puguin dir que estiguin totalment alienades del que és la religió, però en alguns casos la religió toca totalment de cara a aquesta qüestió, en tant que entenen que la vida humana és sagrada i que, per tant, és inviolable poder escollir treure-se-la. I com us podeu imaginar, aquí el debat sorgeix en saber si el deure de respectar la vida humana permet ajudar-la a evitar que visqui indignament. De fet, segons Hume, pel Déu omnipotent, la vida de l'ésser humà no tenia més valor que la d'una ostra. Per tant, no tenia cap mena de sentit preocupar-se per la seva voluntat. Podria dir que Hume és dels primers filòsofs ateus, sense que hi haguessin teories evolucionistes encara ben contrastades. Podria ser el que s'anticipa una mica tot aquest moviment que després, com bé, ja sabeu la teoria de l'evolució de Darwin, no? Doncs més menys per aquest camí va Hume. Hume diu que l'ésser humà, en el cas d'una persona creient, no hauria de patir necessàriament per por a enfadar Déu. En aquesta línia trobem a Nietzsche, que era ferm defensor de morir amb orgull quan no és possible viure en orgull. De fet, deia en el seu llibre El crepuscle dels ídols:
la muerte elegida voluntariamente, con mucha luz y con ánimo alegre, practicada en medio de niños y testigos, de manera que todavía sea posible una despedida real, en la que todavía esté allí el que se despide, y también una estimación real de lo alcanzado y de lo querido, una suma de la vida.
En fi, per anar acabant, dir que l'eutanàsia és un dels grans conflictes morals i ètics de l'edat contemporània, de la nostra època, és que ens sobrepassa en moltes ocasions. No només tracta la concepció de la vida i de la mort, sinó també de com es relaciona el malalt terminal amb la societat i al mateix temps d'aquesta amb el malalt. I és que la vida no és un valor absolut, sinó que ha de lligar-se amb la qualitat de vida, ja que quan aquesta qualitat de vida degenera i va més enllà de cert límit, l'home ha de tenir el dret de posar-li fi a la degradació per poder tenir una mort digna, sense dolor i sense angoixa. El dret a morir no és un acte, és un procés. I personalment crec que qui defensen l'eutanàsia entenen el dret a morir amb dignitat com a dret a decidir racionalment, gràcies a la seva pròpia llibertat personal, i confien en poder comptar amb el respecte de la societat.
De fet, Adrià, crec que la societat no hauria de tenir por a la mort. Si l'individu que abandona la vida voluntàriament no causa cap mal a la societat, no?
Exactament, perquè si ens venen que tenim dret a viure, també hauríem de tenir dret, de forma correlacionada, a decidir acabar amb ella, perquè no tenim dret a viure, doncs si no volem viure, per la situació que sigui, mentre no afecti a un tercer, doncs d'acabar acabant amb la vida, morint.
Aquí acabem el cinquè programa de diàlegs. Esperem que haguem pogut donar una imatge una mica més clara sobre aquest tema tan delicat, però que a la vegada ens afecta a tots d'alguna manera o altra. Moltes gràcies i fins al pròxim programa.
Bona nit.
Bona nit.